Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs ja són les 8 del matí d'aquest diumenge. Molt bon dia, Catalunya, molt bon dia, Andorra. I sí, avui és cap de setmana i és per això que us oferim durant el cap de setmana i aquesta hora els millors moments de primera hora de tots els dies de dilluns a divendres a partir de les 8 del matí.
A primera hora, amb Joan Trias.
I un dia com avui ens volíem tornar a fixar en els hospitals on està passant els casos més greus de Covid-19 en aquesta època de pandèmia, de crisi sanitària. Nosaltres hem parlat des d'aquesta emissora amb metges, amb infermers, amb auxiliars, amb epidemiòlegs. Però és que als hospitals també hi ha serveis religiosos. Fray Felipe Ramírez s'ocupa del servei religiós a l'Hospital Clínic. Fray Felipe, què tal? Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Hola, Joan. Bon dia. A vosaltres.
Deixi'm preguntar-li quin és el servei habitual que fa un religiós en un hospital.
El servei habitual que fem a l'Hospital Clínic, concretament, que som un equip de 4 homocents, 4 religiosos, és atendre les demandes espontànies dels pacients que truquen a partir o per mitjà de la infermera i ens demanen confessions, uncions de les malalts en cas de les famílies, portar la comunió, una mica d'acompanyament espiritual. També ho fan algunes persones que no són de confessió religiosa catòlica i estem ahí fent una mica de costat amb aquests malalts, a les seves famílies, les peticions que fan les famílies moltes vegades per aquests malalts.
Tot canvia en temps de pandèmia?
Sí, la pandèmia ens ha girat una mica la vida quotidiana a tots i als hospitals també, per suposat que ha arribat. Bàsicament l'Hospital Clínic s'ha transformat en atenció al Covid en gran part de la seva activitat. No vol dir que ha suspès les altres activitats als altres malalts, però la prioritat ara ha estat el Covid i això vol dir que ha transformat de manera radical la vida dels hospitals i ha, sobretot els pacients que estan al final de vida, que estan molts morint sense, com de manera habitual, morien amb els seus familiars, rodejats amb els seus familiars. Això no vol dir que no se les presti atenció i que no hi hagi un protocol per a aquest cas concret, però sí, la cosa ha canviat molt, la veritat. Uh-huh. Les demandes han augmentat i estem ahí treballant i pendents de tota la situació.
Uh-huh. Els hospitals ens són, en la gran majoria, un lloc fred per tothom, on no hi estem per gust, evidentment, on ens trobem malament. Això afavoreix el primer contacte humà amb la persona que demana aquest servei?
A veure, els hospitals, i en aquesta situació concreta, l'Hospital Clínic, hem vist l'entrega, la donació de tots les infermeres, els infermers, els mèdics, tot el personal sanitari. Uh-huh. I això, d'alguna manera, en aquest moment tan dolorós, ha posat un clima diferent de germanor, de treball en equip, on tothom sabem que estem per lo que estem, el que estem fent. I enmig d'aquest dolor, d'aquesta situació tan trista, s'ha eixamplat el cor i la generositat. Ha estat magnífic la resposta de la gent en la seva totalitat. Doncs em sembla que això podria afavorir d'alguna manera la nostra atenció, el contacte amb els malalts. Tot i que és un moment molt crític pels malalts, donem lo millor que nosaltres podem donar. Moltes vegades entrem a fer una atenció a final de vida en un moment crític amb l'EPI, amb tots equips aquests que són com una barrera, d'alguna manera, entre el pacient, entre el germà que està patint i nosaltres. Però nosaltres pensem en aquests gestos petits d'agafar la mà, de la mirada tendra, fer-nos el més propers possibles als malalts.
Mm-hmm. Jo crec que és una pregunta que ens hauríem de fer tots habitualment, perquè suposo que també és condició humana. Passar-ho malament ens fa ser més creients?
A veure, els jocs paradoxals són moments difícils, moments en què ens apropem a la nostra feblesa, ens apropem a la nostra fragilitat, la fragilitat que l'hem d'acollir, i això ens fa més conscients. I doncs és un terreny, un moment propici, és tot un moment de kairos per poder, d'alguna manera, fer-nos més preguntes, perquè de la finitud, del sentit de la vida, aquestes preguntes fonamentals que sempre ens acompanyen en un moment com aquest, d'alguna manera es fa més propici aquestes preguntes del sentit de la transcendència.
No sé si fins a quin punt l'acompanyament, i en base a la seva experiència, l'acompanyament espiritual, fins a quin punt relaxa l'angoixa i la dolència en si mateixa?
Molt, molt, definitivament molt. En l'experiència que hem tingut, el contacte, el vincle, la presència, la pertinença, saber que no estàs sol, que hi ha una mà que t'ajuda, que t'acompanya, que t'escolta, ni que sigui la presència silenciosa, respectuosa. Això tot ens fa establir un contacte directe amb les persones, i és un moment molt bonic en què jo penso que tots ens hem adonat de que som u, que som u, i que tots sentim, desitgem el mateix, l'amor, la felicitat, el benestar, perquè aquesta és la dignitat nostra també d'éssers humans, de fills de Déu. Doncs, és un moment realment molt bonic en què els recursos i la resiliència humana, l'empatia es fa palesa.
Aquest servei espiritual també s'ofereix a famílies i a sanitaris residents als hospitals?
Sí, per suposat. Les famílies poden demanar, de fet, algunes vegades, per les limitacions que tenim en aquests finals de vida o en aquests moments crítics amb els hospitals, amb els pacients, moltes vegades que fem és un acompanyament a la família. Per exemple, encara que l'hospital també té aquest bon servei amb els psicòlegs i tot l'equip transdisciplinari, de vegades el malalt veus que li fa bé fer una trucada, i doncs fem una videotrucada, i doncs l'alegria que senten quan veuen els fills. Jo tinc un senyor que quan fem això, que fem una videotrucada amb la família perquè connecti, perquè parli amb ells, i plora de la felicitat, els nens, els nets, que diuen: avi, t'estimen molt, quina alegria veure't, no veiem l'hora de que estiguis, de que tornis a casa. I això és realment molt, molt, molt bonic.
Cal destacar que aquest proper diumenge l'Església celebrem la Pasqua del malalt, amb el lema enguany d'acompanyant la soledat. És una celebració que sempre cau en aquest sisè diumenge de Pasqua, i que se celebra a nivell de totes les diòcesi. Precisament aquest acompanyant la soledat és el que ens hem d'interioritzar tots?
Sí, penso que és bastant important, tot i que en aquest confinament ens hem adonat la importància també d'aquests moments propicis, que són la soledat habitada per Déu, la quietud, el silenci, moments de reflexió. Però l'important en aquesta pastoral, nosaltres com agents pastorals de l'espiritualitat també, estar al costat dels malalts i fer-nos presents en mig de la soledat. En aquesta pandèmia ho hem viscut de manera molt clara.
Jo crec que aquesta pandèmia, aquesta crisi sanitària, segur que també, d'altra banda i mirant el cantó positiu, ens ha donat coses molt positives com la solidaritat, com l'empatia, com això, no? Voler estar més a prop dels altres, tot i no poder-ho fer, i buscar els recursos per fer-ho. Però també ens ha donat coses que no ho són tant, com ara en parlàvem d'aquesta soledat, d'aquí, aquest acompanyar la soledat en aquesta Pasqua del Mal que se celebrarà aquest proper diumenge, o també la mort. En parlàvem avui amb un sociòleg en aquest programa fa pràcticament una hora sobre si el tema de la mort ja no és tan tabú com ho havia estat fa anys enrere, i precisament a causa del que està passant amb aquesta crisi sanitària. No sé si s'ha donat de tot plegat també Fray Felipe Ramírez, de que la gent en vol parlar més, es vol obrir més respecte a aquest tema.
Bueno, sí, el professor Francesc Núñez és un professor realment molt maco, espectacular. Jo ho he sentit i també en classe amb ell, i d'alguna manera hem fet la reflexió de com avui el món s'allunya del discurs de l'amor, no vol parlar, la gent ho veu com, i ho viu com un, com una qüestió que no arriba, que això està molt lluny, i realment aquesta pandèmia ens ha fet adonar de que és una realitat tan, tan propera. Jo, com a Francisca Caputxí, tindria que dir que el Sant Francesc d'Assís ha estat exemplar, perquè sempre en el Càntic de l'Escritura s'ha fet fins i tot una estrofa a la mort, i l'anomena la germana mort, perquè ningú pot defugir d'ell, d'ella. Uns més a prop, uns més aviat, uns més lluny, però ningú es pot escapar d'aquesta mort, i per això ell l'anomena la germana mort. Per tant, la mort, tot i que ara ens ha fet desvetllar una mica que és una realitat propera, segueix sent un tema tabú.
Fray Felipe Ramírez.
Vol parlar del patiment.
Fray Felipe Ramírez, Franciscà Caputxí, que s'ocupa d'aquest servei a l'Hospital Clínic de Barcelona. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies per atendre avui aquest programa i pel servei que fan als hospitals, que és tan i tan important per les persones que ho necessiten. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
Amb molt de gust a vosaltres per tenir-nos en compte, Joan Rías, i molt records a tota la gent de Ràdio Estel i a tots els oients. Bon dia, Joan, i que la Mare de Fàtima ens ajudi.
Ràdio Estel, segona vegada.
Deixeu-me que us digui que malauradament ens hem acostumat aquests dies a comptar una per una les morts que s'està portant per endavant el coronavirus. Però què passa amb les vides que arriben a aquest món cada dia? Elles són vitals per creure en un futur. Per això volem ser còmplices del miracle de la vida. La Carolina i el Pedro seran pares el proper mes de juny, i gràcies a la seva generositat podrem seguir amb ells la recta final del seu segon embràs. L'Ariadna vindrà el proper 14 de juny. Però no us explico jo, que per això els guionistes són tan bons, que avui m'han posat en aquesta entrevista. La Carol ens explica lo seu, sinó que ens ho explica ella. Carol, què tal? Molt bon dia. Carol, què tal? Bon dia.
Bon dia, bon dia. Sí, em sentiu?
Ara t'escoltem bé. Com estàs, Carol?
Bé, sí? Molt bé.
Deixa'm preguntar-te com has viscut aquests últims dos mesos.
Doncs, aviam, bé, el que passa que, clar, bueno, pues estar confinat i no poder caminar, no poder passejar, pues, bueno, pues ha sigut una mica estressant, i m'ha donat una mica d'ansietat, la veritat. Tinc una peque d'un any i mig, i, bueno, s'ha gravat una mica la situació. Però, bueno, dintre de tot, ho hem portat bastant bé.
Has pogut sortir al carrer ni que sigui un moment o no?
Només a comprar, sí.
T'ho pregunto perquè no sé si en algun moment has pogut sentir més observada de lo habitual, diguem-ne.
Sí. T'observen, et miren com una mica com no sé què està fent aquesta senyora anant pel carrer, però clar, la situació... El meu marit treballa de nit i moltes vegades he hagut de sortir jo a comprar, perquè si no, pues, evidentment, no teníem de res.
Em deies que ja teniu una nena petita, com ho porta tot plegat?
Ella ara millor. Ara ja que pot sortir a fer un passeig d'una horeta, unes hores en concret, millor. Però ho ha passat molt malament, ho ha passat malament. Perquè ella, per molt que li expliquis, ella no ho entén. Té un any i mig i no... O sigui, és impossible explicar-li.
Anem al tema de l'embaràs, perquè volíem parlar això, de molta vida, perquè també els mitjans de comunicació estem una mica farts de parlar sempre del mateix i hem de mirar també una mica el cantó positiu. Fins a quin punt el seguiment de l'embaràs s'ha vist afectat per les mesures de prevenció del Covid-19 en el teu cas?
Doncs, aviam, jo he fet visites, el que passa que normalment les visites són cada 2 setmanes o cada 3, i a mi m'ha tocat en aquests 2 últims mesos pues, una visita al mes, com a molt. Llavors tu vas a la consulta i veus només a 3 persones, i abans pues, et posàvem una sala d'espera, no?, que havies d'esperar el teu torn, doncs ara tu estàs sola a la sala d'espera, mentre una altra noia pues, potser està a l'habitació del costat i una altra està a la consulta del costat.
Uh-huh. T'han fet menys ecos de l'habitual, però, no?
Sí.
Sí, eh?
Sí. Sí, perquè normalment a cada visita et fan una eco. I, bueno, pues, tens una eco cada 2-3 setmanes. I aquí pues, només he anat pues, 2 vegades. Quan havia de... O sigui, el normal és que en aquests moments ja hagués anat pues, un mínim de 4 o 5 vegades.
No sé si en el teu cas serà la vostra segona filla. Tenies pensat anar a places de prepart?
No, en aquest cas no.
En aquest cas no.
No, perquè ja vaig anar amb la primera, tot i que cada embaràs i cada embaràs és diferent, eh?
Ja ho tens per la mà, això, eh?
Bueno, més o menys, eh? No et pensis. No et pensis perquè ja et dic que cada embaràs és un món diferent. Uh-huh. O sigui, amb el primer embaràs no té res a veure amb aquest segon embaràs, ni la situació, ni res. O sigui, que podia haver anat, però en principi no. Però sí que tinc una companya que sí que havia d'anar a les places prepart, li tocava farà un parell de setmanes i no ha pogut anar, clar.
Clar, s'han suspès totes, eh?
Sí, clar.
Quines són les teves pors, si les tens, davant d'un parc com aquest?
Doncs... Ja no sé, clar, amb la primera, com va ser un part amb cesària i programat perquè venia de natges, clar, en aquest cas no serà així. Llavors, bueno, totes les pors que tenen doncs, les mamis primerisses, de com serà el pas, si farà mal, si no farà mal, també... Quines mesures haurem de tenir, perquè, clar, haurem de portar mascareta, no haurem de portar mascareta, podré anar a l'hospital que em toca, si no... Totes aquestes pors encara estan una mica aquí, en el meu cap.
Esclar, ara ens deies que cada embràs és molt diferent, evidentment, aquest que ho és, per les característiques especials que estem vivint tots. Quines diferències ens destacaries entre el teu primer i aquest segon embràs que no deixa de ser especial, també?
En el primer estava molt, molt enèrgica. Jo crec que fins l'última setmana vaig estar passejant, caminant... feia molta calor perquè la Daniela, que és la Peque, va néixer al setembre, però bueno, estava més enèrgica, podia sortir i amb aquest no. Amb aquest, o sigui, estic molt cansada, m'he engreixat més, estic més inflada, no he pogut ni passejar ni caminar, m'he trobat pitjor, però ja des de l'inici, no només pel confinament, m'he trobat pitjor. Són diferents. O sigui, tots els símptomes que no vaig tenir amb el primer el tinc amb el segon.
Em deies a l'inici de l'entrevista he passat una mica d'angoixa per aquest tancament a casa, per dur aquest confinament, no només amb una criatureta petita d'un any i mig que no entén res, evidentment, del que està passant al nostre voltant, sinó també per el mateix embaràs. Jo no sé si t'ha ajudat o t'ha perjudicat, i si ho has fet, buscar molta informació sobre com pot afectar o no el Covid-19 a les noves criatures que vinguin a aquest món.
Ajuda i no ajuda. O sigui, ajuda en el sentit que tens informació, que tampoc n'hi ha gaire, d'informació de Covid en els bebès. Uh-huh. O sigui, no saben molt com afecta. Llavors, clar, vas llegint cada dia coses diferents, coses noves, i al final t'acabes atabalant i jo vaig decidir, dic, mira, no llegeixo més i ja està. Quan tingui la criatura, si encara estem en aquesta fase, pues ja em diran, suposo, els pediatres quines mesures haurem de tenir. De cara a visita, suposo, nosaltres mateixos...
T'han explicat com serà, però, un part amb aquesta era Covid-19?
En principi, si fos avui o aquesta setmana, jo hauria de portar mascareta i el meu marit no podria estar en el quiròfan.
Uh-huh. Això si fos ja, però serà cap a mitjans de juny, eh?
Si és cap a mitjans de juny, depèn de com estigui la situació. Uh-huh. Aquestes són les paraules que et van dient, que depèn de com estigui la situació, doncs potser sí que pots estar acompanyada, potser no, depèn de quines zones sí, depèn de quines zones no.
Escolta'm, Carol, moltíssimes gràcies per compartir l'experiència amb nosaltres, i no només per això, sinó per fer-nos còmplices a nosaltres i a l'oient, d'això, de ser més positivistes, de creure més en la vida, perquè hem de dir que ja hem pactat, ho vam fer ahir, vam pactar amb la Carol, que cada setmana ens enviarà un petit àudio, un resumet de com ha passat la setmana, i després del parc, quan sigui possible, quan ella ja estigui bé, quan tingui el bebè entre els braços i tots dos, tots tres, tots quatre, de fet, tota la família es trobi bé, en tornarem a parlar amb ella. Carol, gràcies de veritat, una abraçada molt gran a tots.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Doncs fins aquí els millors moments aquest diumenge de tota la setmana d'aquest programa de Primera Hora. I tornem demà en directe a partir de les 8 del matí. Demà dilluns. No us ho perdeu. Adéu-siau.
Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot.